11 i 23 del matí, seguim amb la segona hora del Sant Cugat a Fons, matins en xarxa, i ja ho sabeu que ara és el moment del cinema, del making of. Ens ho porta, com sempre, el nostre expert en cinema, Àngel Comas, molt bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Bé, home, tu?
Sí?
Bé?
Sí, mira, com sempre, allò que es diu, no?
Sempre ens preguntem com estem i tot això.
Home, clar, eh?
S'ha de fer, s'ha de fer. Alba Tirado, què tal?
Hola, fantàstic.
L'Alba està bé, oi?
L'Alba està bé. Sempre fem el mateix, però és que hem de preguntar per la salut, ostres. Anem a les estrenes de la setmana. En aquesta ocasió en tenim tres, Alba.
Tenim tres estrenes, dues d'elles les podrem veure a Cinesa i Elmo, i una només a Elmo. Comencem, doncs, per Tres bodes de más.
No sé, Ruth, yo necesito una chica que me dé un poquito más de caña. Yo no puedo seguir con esta relación.
Bueno, a lo mejor lo podemos hablar en otro momento, ¿no?
La Ruth és una jove investigadora d'una universitat que assisteix als successius casaments dels seus ex, dels que van ser, diguéssim, els homes de la seva vida, sense que ella aconsegueixi, però, trobar a la seva mitja taronja. Pot haver-hi alguna cosa pitjor que el teu ex-xicot es casi una altra, amb una altra persona i et convidi al seu casament? Doncs sí, sí que pot ser. Pot ser que et passi tres vegades en un mes i no saber dir que no, i l'únic que aconsegueixis per convèncer perquè t'acompanyi en aquests casaments sigui el teu nou becari. Un al·lèrgic al compromís, un surfista passat de rosca i transsexual convertit en un sex símbol. Tres exnòvios per a tres casaments, un còctel explosiu per a Ruth, que haurà d'enfrontar-se al seu passat i decidir en qui vol compartir el seu futur.
Doncs jo la vaig, bueno, vaig anar a veure ahir un passi de premsa i al cap d'una mitja hora me'n vaig anar.
Aleshores, tot dit, doncs...
Sento, no vaig... No, perquè... tu i l'argument que has explicat
ja està tot dit,
no? Menys, jo no sabia si estava davant d'una comèdia espanyola o davant d'una pel·lícula de ciència-ficció, no perquè passés en el futur, perquè passés en el present, sinó perquè els personatges que jo vaig veure no tenien res a veure amb la realitat, eren forçats de manera que busquessin situacions que fessin riure. Ara, jo em vaig anar
forçat, i... potser, doncs?
Eh?
Una mica forçat, tot plegat?
Per mi sí, ara, i només vaig veure mitja hora. Em van dir després, vaig preguntar a algun col·lega, que alguna col·lega va ser concretament, que l'havia vist, i ella em va dir que havia rigut bastant. Sobretot al final, diu, després remunta. Bé, jo només puc dir això.
Hi ha gustos per tot.
Carai, sí, no, no, que... la pel·lícula pues, està sí. Molt bé, però ja dic jo...
No, jo em sembla que hagués acabat igual que tu, Àngel, sortim per la porta.
Sí, home, ja que hagués pagat l'hagués vist per un passeig de premsa que no...
Com bon català.
Ah, hi ha algú que no pagava, doncs clar. És que si hagués dit que pagava potser no hagués entrat ja.
Possiblement.
Perquè els antecedents del director són bastant així...
Quines altres pel·lícules ha fet?
Aquest ha fet una pel·lícula, una paròdia de Scary Movie espanyola. Que no
val.
Spanish Movie,
coses d'aquest estil. Jo, clar, ja no... Per això.
En fi.
Ja sabem, doncs, el que ens trobarem.
Tres bodes de más. Una altra pel·lícula, Alba.
Doncs anem a cap a Le Weekend.
¿Qué estamos haciendo? ¿Por qué lo hacemos?
¿Qué? ¿Por qué? ¡Estamos en París!
Sí, exacto. ¿Por qué no paramos y la disfrutamos?
Demasiado moderno, demasiado vacío, demasiado turístico.
Te duelen las rodillas.
Le Weekend narra la història de Nick i Meg, una parella de madurs professors britànics amb els fills ja independitzats que decideixen tornar a la romàntica ciutat de París molts anys després de la seva lluna de mel per intentar revitalitzar el seu matrimoni.
A mi molt bé, aquesta l'he vista, m'agrada força. Potser em vaig sentir més identificat que amb els personatges adolescents, d'adolescents no, de l'altra pel·lícula, però aquí realment estava ben explicada aquest intent de reconciliar, de tornar al passat d'una parella que se va a Madrid, de revir el passat i que se n'adona que això doncs, no es pot reviure de la manera que pensaven, etcètera, etcètera. Està molt bé, és una pel·lícula molt sensible, molt delicada i... Jo no que estimo cap inconvenient en posar el cinema d'autor, el que passa que com que la fan i el Lilmo jo no la posaré.
És tocs d'humor britànic també, la pel·lícula?
No, 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 no va per aquí, no va per aquí la cosa, no. Hi ha tocs d'humor, però no és la típica pel·lícula que dius, mira, això és britànic, nada. Hi ha tocs d'humor que són més humors no irònics, sinó més tendres, més emotius, no hi ha aquest tipus d'humor britànic.
Té bona pinta aquesta.
Doncs sí.
I una última estrena, aquesta només a Elmo, i aquesta que vols que et digui?
Una que li fa molta il·lusió al Sergio.
A mi em fa il·lusió perquè l'original em va agradar moltíssim, Alba, quina és?
Doncs a veure què tal el remake de Carrie.
La bondad de nuestro padre con su luz nos calmará. Y a su vez, él nos protege de los males que...
Te recogeré después de clase.
Los otros chicos...
Carrie White és una adolescent a la que els seus companys humilien constantment. Posseeix poders psíquics que es manifesten quan es sent dominada per la ira. El dia del ball de graduació, la situació arriba a fer-se insuportable.
Aquesta no l'he vist, no? Ara, jo la veritat és que els remakes... no hi crec massa amb els remakes, jo, perquè sí, Carrie va ser una pel·lícula realment molt... molt important al seu temps.
Totalment.
La dirigia el Brian De Palma amb la Sissy Spacek, i sortia el John Travolta també. No sé, fer-la actualment, la veritat és que no li veig la punta.
Ara, pot aportar alguna cosa nova o no?
Sí, clar, aportarà més efectes especials. Jo no l'he vista, eh? Qui la fa, la protagonista?
És la Chloe Grace Moretz. És una noia molt joveneta.
Sí, no la conec. Perquè ara és una noia joveneta.
Sí, es passa que en aquella pel·lícula tenia 30 anys, pràcticament.
Sí, però la Sissy Spacek, ara la veus ara segurament i té també, que té 15 anys.
Ella sí que té l'edat que representa en aquesta pel·lícula, i la mare, el paper la fa la Julianne Moore.
La Julianne Moore sí, li va molt bé personal. No, a la pel·lícula pot estar bé, o sigui, i els que no han vist la pel·lícula original, doncs, bueno, per la primera poden tenir ocasió de recuperar, perquè no és fàcil, però a vegades una pel·lícula, no, jo l'he vista, però hi ha molta gent que no l'ha vist, les pel·lícules originals, i això em porta també a parlar d'una que veurem un dia d'aquests, que és el remake de La vida secreta de Walter Mitty. La vida secreta de Walter Mitty va ser una de les pel·lícules més, diguem, més taquilleres dels anys, no sé si eren 50, 60 aproximadament,
I ara fan un remake.
I ara fan un remake, i aquella la feia un actor que es deia Danny Kaye, que era un home que feia, bueno, era un antecedent de Jim Carrey en La qüestió de cares, però més important en el, no era tant, no facis aquesta cara, però vull dir, no ho deia per situar-nos, era un home que era capaç de transformar-se, i en aquesta pel·lícula la gràcia que tenia era que el Walter Mitty, que és un mite nord-americà, doncs s'imagina, és un home frustrat a la vida real que s'imagina que viu aventures, doncs, molt d'heroi, de novel·la, de tot això, o de pel·lícula. I aquesta la veurem un dia i la comentarem. Aquesta la penso anar a veure.
Perfecte. Alba, què et passa amb Jim Carrey?
Que li tinc al·lèrgia. No som totalment incompatibles.
El Raül i jo no
sí, però...
A la que veig del Jim Carrey a la pantalla de la televisió us asseguro que em falten segons per canviar el canal.
Però la màscara, per exemple, la màscara està perfecta, l'home. Perquè clar és que
Jo, no, de veritat que no t'ho puc dir, perquè no el sofreixo.
No l'has vist,
no
la màscara?
No puc. Jim Carrey és superior a mi. Superior.
No sabies de què anava encara, tu.
És aquell de la cara verda amb el traje groc. Ja
sí, aquesta no, perquè la màscara està...
I de la música sí que m'agrada.
I amb una escena inoliable del... Jim Carrey ballant amb la Cameron Diaz.
Sí, això ho he vist.
Tu què vas pensar, amb el Carrey o la Cameron Diaz? Pues jo la vaig veure personalment, la Cameron Diaz, perquè va a Sitges a presentar-la.
Amic.
Sí, i la veritat està millor la pantalla que el Naro.
Cameron Diaz, per cert...
Per miracles.
Surt a la pel·lícula...
No, els colons, portava.
La Cameron Diaz surt a la pel·lícula que analitzem avui. Era una escena picantona. Podríem dir que sí. L'Alba me la... Bueno,
sí, hi havia qui deia que era... Sortia en una crítica que llegíem amb el Sergio comentant la pel·lícula i la titulaven de la millor escena eròtica de...
No la recordo.
Imagina't, anem a analitzar la pel·lícula. El consejero.
Siempre he pensado que ser abogado te da carta blanca para robar y que tú en concreto no lo habías aprovechado.
No tengo intención de hacer un oficio de esta.
Solo una vez y basta, ¿verdad?
Es posible que creas que hay alguna cosa que esa gente es incapaz de hacer. No la hay. Intentaré no olvidarlo.
Bien.
¿Qué anillo más bonito? ¿Ya tenéis fecha?
No, aún no.
Deberías tener cuidado con lo que deseas, cariño.
Porque todos tenemos secretos.
Tengo que hablar contigo de una cosa y estoy un poco asustado.
Si continúes por el
camino. El consejero és l'última pel·lícula de Ridley Scott, un director que ho dèiem l'altre dia, Àngel, una mica sobrevalorat, potser?
Bé, ha tingut diverses etapes, no? No oblidem mai que el Ridley Scott signa dues pel·lícules, obres mestres, que són Alien, el primer Alien i Blade Runner, per exemple.
Totalment.
Per mi són dues obres mestres. Llavors, té una altra, també, la primera que va fer, que es deia Los Duelistas, que la va fer... És una pel·lícula d'època, i és que és la primera, que també està molt, però molt bé. Ara, després, ha tingut pel·lícules bones, pel·lícules dolentes. Bàsicament és un director que sap fer cinema comercial, i molts diuen que les seves pel·lícules, sobretot les comercials, el que hi havia darrere les pel·lícules no era ell, sinó el seu germà Tony Scott, que feia pel·lícules també independentment, i es caracteritzava perquè eren pel·lícules d'acció amb molts efectes especials i molt ben fetes. Això diuen. No sé, jo aquesta pel·lícula, jo penso que si l'hagués signat el Tony Scott hagués estat millor.
Una pel·lícula amb un guió del Cormac McCarthy, que és un habitual de... És un nom que veiem molt sovint lligat amb el cinema. Vaja.
No, sovint no, tampoc, però...
Déu-n'hi-do, últimament se'l veu moltíssim, eh? Mira, recordem La carretera, No és país per a viejos, i crec que en té un parell més que...
I tots els cavalls eren bonics, tots els cavallos eren bellos, amb la Penélope Cruz. Doncs mira, jo...
Doncs per mi s'ha fotut una patacada.
Sí, no, però jo la veritat... parlem una mica del Cormac McCarthy, perquè val la pena, perquè... Això ens porta a veure de quina manera els agents culturals nord-americans són capaços d'ensalçar a gent i convertir-los en autèntiques estrelles del que sigui. El Cormac McCarthy, sí. Jo he llegit que ell ha escrit unes 6-7 novel·les aproximadament, però he llegit que, mira, el comparaven al William Faulkner d'avui. Està considerat, això estic parlant des del punt de vista dels periodistes culturals dels Estats Units, no? Sí, i aquí llavors, com aquí la majoria s'ho copien, diuen el mateix. Llavors, William Faulkner és considerat un dels millors, dels quatre millors novel·listes nord-americans del nostre segle. Després, el compara, fixeu-vos la cosa, amb el William Faulkner, però també amb el Herman Melville, l'autor de Moby Dick. Després, no es tenen res a veure, però després amb el Mark Twain.
No té res a veure, no?
El de Barry Finn, per exemple.
Però el que escriu aquest home no té res a veure,
no.
De cap de les maneres.
No.
Ni el nivell.
No, no, això és...
Això el temps dirà, però jo trobo que és molt d'hora com per comparar-los amb aquests
autors. I després el darrer que he trobat de comparació és el Jim Thompson. El Jim Thompson és un escriptor negre, actor de novel·la negra dels anys... 60 aproximadament, per mi és un dels grans genis de la novel·la negra, no la clàssica dels anys 30-40, sinó de més amant, que posava un món allò en descomposició, però d'una manera raonada, perquè ell havia viscut aquell món, el Jim Thompson. Bueno, aleshores veig que el comparen aquestes quatre persones i dic, aquí hi ha alguna cosa que no guixa, no? Llavors, a mi, les quatre pel·lícules que s'han fet, sí. Bueno, les tres, i sembla que n'hi ha una altra, aquesta que et digui, La carretera, No és país per vells, i tots els cavalls eren bonics, a mi no m'ha interessat cap de les tres, ni la dels Coen, que és la de No és país per vells.
Home, aquella estava bé.
Era una còpia de còpia de còpia. I llavors, com que tu em vaig trobar amb gent que em va dir això, em vaig llegir la novel·la, veient què passava, i l'he llegit, i a mi, no sé res.
I està bé, vull dir, sí, està bé, simplement. Sí. A mi em passa el mateix. Jo m'he llegit aquest i La carretera, i els dos estan bé.
Les has llegit?
Sí, però...
La carretera em sembla que també l'he llegit, però jo...
Clar, però no és de dir, aquest home serà un clàssic. No vaig tenir aquesta sensació. Potser és que som uns ignorants.
No, jo després de llegir No és país per vells, vaig tractar de llegir-ho en anglès. Per dir que sóc jo, que la traducció, perquè jo a vegades els traductors no...
I tampoc.
Queden una mica, sobretot, bueno, no vull dir... No, es perd molt amb les traduccions. No?
Sí.
I vaig tractar de llegir-ho i em va semblar el mateix. És a dir, que per mi és un home que està sobrevalorat, indiscutiblement. Llavors aquí, doncs, si llegiu la crítica de Carlos Boyero al País...
Mira,
doncs,
la tinc aquí, tinc un petit fragment. Mira, doncs, anem directament.
I parlant d'ell, doncs mira què diu.
Mira, diu, los personajes son duros y sofisticados, los diálogos poderosos, el consejero proporciona entretenimiento de altura. És el que diu el Carlos Boyero en aquesta crítica. I a més, el titular és Cormac McCarthy, escritor de cine.
Sí.
Au, va. Aburrimiento de altura, diria jo.
I aleshores, al final, parla també d'aquesta consideració literària que té el Cormac McCarthy, el seu país, i també ell el considera un dels grans de la literatura actual nord-americana. Aquesta pel·lícula, hem de dir, que es basa no en una novel·la, sinó en un guió propi d'ell. I aleshores, és clar, es expliquen menys les coses perquè és una pel·lícula confosa que salta d'una... Sí, no explica certes situacions, no saps què fan exactament els personatges i busca la cosa que es diu en castellà rizar el rizo, que no sé com es diu.
Totalment,
en català,
sí, sí.
Per arribar a un final en què resulta que hi ha una força oculta darrere de tot això que va llogar tots els fils i que fa que els personatges, doncs, és a dir, en lloc d'agafar el destí que té el Jim Thompson com a cosa de configurador de la vida de la gent, aquí no, aquí és una dona que tampoc està tan bé com perquè tothom vagi darrere ella i està bé, però també no, per tant, als temps que correm, tu creus que en un món com aquell que del món de la droga, de la delinqüència, hi ha algú que es perdi per la Cameron Diaz no, a nivell físic? Home,
escolta, no ho sé, és ben guapa, no?
Sí, però no ja, però és un està bé, d'acord, té, bueno, té allò, no? Però em refereixo que té jo no crec que en aquest món, que a més hi ha una altra dona que surt, que no recordo qui era, qui
és? Penelope Cruz.
Ah, la Penelope Cruz, també.
Bueno,
bé.
És que personalment cap de les interpretacions tampoc em va semblar brillant.
No, però
potser
és que...
el Bardem és el que més em va agradar, però...
Qui? Jo,
el Bardem potser és el que a mi em va agradar,
sí,
però em va començar
no
més.
No creu ni ell.
Però tot és tan extravagant.
I estereotipat. Ara resulta que sembla, ha fet un paper semblant al dolent de James
sí,
Bond.
Sí, la caracterització era sí, molt semblant, de fet.
Sí, sí. I el Brad Pitt, ja m'explicaràs que desaprofitat que està. No, jo amb això, però... amb això de la de que un home pugui perdre... bueno, que ella pugui manipular tots els homes perquè és tan guapa, tan eròtica, això jo m'ho crec tot. El que passa que m'ho han d'explicar bé perquè m'ho cregui.
Sí,
perquè, clar,
i no queda ben explicat.
Jo ho entenc, però jo no entenc que de la manera que t'ho expliquen aquella gent es deixi manipular per aquella dona.
No s'explica la pel·lícula.
No, és això, jo ho entenc tot.
T'ho acabes imaginant, no? Sí. Perquè si no, no tindria cap mena de sentit.
Clar, molts homes han perdut la xaveta per dones que aparentment que són lletges, per dir-ho d'alguna manera, però t'ho expliquen i llavors t'ho creus. Mm. I aquí passa això. Aquí no t'ho expliquen. Aleshores, és una pel·lícula per mi completament fallida, que no ho entenc perquè està fallida, perquè amb el repartiment, el Ridley Scott, amb el McCarthy i tot això, jo no entenc res, ja.
Un desastre.
Quina llàstima. Avui l'hem deixada bé, la pel·lícula. De fet, la crítica internacional la deixa bastant malament, la pel·lícula. A nivell estatal, el Boyero sí que salva la pel·lícula. També la salva el Noel Ceballos a Fotogramas. Diu, el consejero puede ser una experiencia frustrante o una de las más fascinantes de este año.
Bé, això és una contradicció.
Totalment.
És frustrant, és fascinant. No...
Sí, sí, en general, crítiques dolentes arreu, eh? Per tant, avui no hi ha pràcticament cap rotatiu important excepte el diari El País amb el Boyero que deixi bé aquesta pel·lícula. O sigui que el que podem aconsellar és que la gent la vegi i digui la seva, a veure si entenen alguna cosa. Això pel que fa a la pel·lícula. Avui hem parlat del Consejero. Anem al cinema d'autor, ja per anar acabant. Avui arriba Tango Libre.
Sí, és una pel·lícula molt insòlita, feta amb pocs diners, que lliga una història d'amor i una mica insòlida també amb el tango. Així, i aleshores la fa un home, el director és un belga que es diu Frederic Fontaine, que a mi em va cridar l'atenció per una pel·lícula que en original es deia In Liaison Pornographique, que en espanyol es va traduir em sembla que era una relació, no recordo,
insòlita?
Sí. No, indecente, em sembla. No recordo com es deia. La feia Nathalie Bey i el Sergio López, i era una parella que es troben, s'agraden, se'n van a un hotel i allà fan l'amor, i llavors queden per veure's, no es coneixen de res, eh? Queden per fer l'amor cada vegada que els vinguin a gust.
Endavant.
I passa això. No, i el dir pornogràfic no vol dir que hi hagi una escena pornogràfica, és molt menys, sinó que fa una reflexió sobre la soledat i sobre l'amor, sobre el sexe, i de quina manera es pot tenir sexe amb un desconegut o una desconeguda. Aquesta no va per aquí, el Tango Libre. També hi ha una història d'amor, però és una pel·lícula realment diferent, la protagonista és una professora de tango que té una cosa bastant també diferent a el que estem habituals normalment.
Doncs aquesta és la pel·lícula que podreu veure avui al Cicle de Cinema d'Autor. Ja ho sabeu, sessions a les 5 de la tarda, a 8:15 del vespre i a les 10 de la nit, a preu de 4,30 € en taquilla, i se la comprem per internet 30 cèntims més barata. Àngel Comas, com sempre, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
I Alba Tirador, també gràcies a tu.
A vosaltres.
Et sentim ja, Alba, la setmana
la
que
setmana
ve.
La setmana que ve.
Que vagi molt bé el cap de setmana llarg
bon
aquest.
Bon cap de setmana, bon pont.
Matins en xarxa. Sant Cugat a fons, des de Cugat.cat, amb Sergi Alemany i Sergio Morales.